26 minuts que passen de les 3 de la tarda i avui dia dilluns, com sempre, que us volem oferir una efemèride que va passar un dia com avui. Nina.
Sí, avui, Joan, any 1969, divendres 26 de setembre, tornem 53 anys enrere. Beatles va publicar al Regne Unit el seu penúltim àlbum, Abbey Road. Poc mesos més tard llançarien l'àlbum Let It Be, però molts consideren que Abbey Road va ser el darrer perquè moltes peces de Let It Be eren anteriors a les produccions i gravacions d'Abbey Road. És a dir, va ser l'últim àlbum gravat per tota la banda. De fet, molts tenim la portada gravada al nostre imaginari, un pas de vianants i tots els membres de la banda creuant d'una banda a una altra del carrer. I no resulta estrany que se n'hagin fet tantíssimes versions de la portada, perquè va ser molt important pel grup i per la història de la música.
De fet, Nina, parlant de la portada, tenim una anècdota sobre aquesta portada d'Abbey Road, eh?
Te l'explico.
Sisplau.
Una anècdota sobre el disc, va, el títol. Va, havia de ser Everest, el títol, la muntanya, d'acord?
Sí.
Ja que era la marca de cigarretes que es fumava un dels enginyers de gravació, Geoff Emerick. De fet, aquesta mítica portada havia de ser ni més ni menys que el mateix Everest al Nepal. Els integrants del grup no volien viatjar fins a tan lluny i es diu que quan van preguntar a on anirien a fer la foto finalment, en McCartney va dir al carrer del davant.
Doncs aquesta és l'anècdota que ens portes avui, l'explicació que ens portes avui de l'efemèride. Gràcies, Nina.
Gràcies a tu, Joan.
Va, i per parlar-ne de tot plegat, en remuntem res, uns quants anys abans, al 1965, a la Monumental de Barcelona. Perquè sí, hi actuaven ells, els Beatles, però just minuts abans sonava això. Doncs sí, els Sirex van fer de taloners en aquell concert del 65 dels Beatles a la Monumental. I clar, si parlem dels Sirex, hem de dir... Leslie, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Deixa'm preguntar-te què van ser els Beatles per tota una època, per tota una generació.
Una passada. Una passada. Aviam, jo et podria explicar que nosaltres, com tants grups, érem anteriors als Beatles... Mm. I érem fidels al rock and roll que escoltàvem en els anys 60. Barcelona estava invadida per la festa flor americana i vam tindre la sort, els que estàvem aquí, sobretot jo, que estava a la Barceloneta i els mariners agafaven i hi havia un local que era Hawaii, dels maranderos aquells que havien a la platja i jugaven al local per fer les seves festes, i vaig veure per primera vegada un conjunt de rockabilly, no? Allò del baix, el guitarra i la bateria, que la bateria era una caixa i un plat. Aleshores em refereixo de que allò sabia, em va marcar molt, i d'aquí em va vindre, diguéssim, la meva afició. Però bueno, i a partir van començar els Beatles.
Sí, però
quan dic jo que els Beatles van ser una passada, que jo acabo sent parlant d'ells, dono la casualitat de que va ser tan important, els Beatles en la música van ser tan importants, que tots els conjunts de tot el món que feien la seva música, a la que van sortir els Beatles, tothom volia ser Beatles. I llavors tots els conjunts es van transformar, tots feien les seves cançons i tal, era una passada. Jo me'n recordo d'actuar al Palau d'Esports que feien aquelles matinals, i tots els conjunts tocaven les cançons del... Eren Beatles, tots feien Beatles.
Deixa'm preguntar-te, Leslie, perquè avui parlàvem també d'aquest concert de l'any 65, si no recordo malament, era la nit del 3 de juliol del 65 a la Monumental de Barcelona. Com recordes quan us van dir la notícia?
Bueno, aviam, és conegut que nosaltres aquella nit teníem doblete, actuaven a l'Embalat de Cornellà, perquè només... jo vaig poder només veure les 3-4 cançons primeres que van que van fer els Beatles perquè em van agafar de la jaqueta i em van fotre amb un cotxe per no anar a córrer allà. Però el que em refereixo a aquella notícia. Aquella notícia, aviam, com t'explicaria? Una setmana abans, nosaltres ja teníem, diguéssim, contractats per actuar aquella nit, no? Sabien que es farien dos concerts, un a Madrid, un a Barcelona, i que nosaltres es tocaven com conjunt nacional, diguéssim, perquè el programa era un programa de varietés. Havia moltes atraccions. Nosaltres vam tancar la primera part. A Madrid van ser els pequeñiques. Possiblement, i això n'hi ha que explicar-ho, a nosaltres es van contactar perquè no tenien que veure res amb els Beatles. Ara imagina't que haguéssim fet nosaltres en castellà les cançons dels Beatles. Hauria sigut un fiasco. Total, què és el que em refereixo? De que una setmana abans encara no sabia si es faria el concert, ni a Madrid ni a Barcelona, perquè el problema polític d'aquell moment donava les circumstàncies de que deien que això d'aquest conjunt internacional, això podia, per la joventut podia ser, bueno, un fiasco, etc, etc. Aquelles coses que van passar en aquella època, que no s'entén encara avui, però que va passar. I aleshores resulta de que una setmana abans encara no ho sabíem segur si encara actuaríem. Els cartells estaven empapelant, diguéssim, tota Espanya, tant a Madrid, a Barcelona, del concert, però encara no estava segur. El que passa que algú una miqueta en cap i seny, m'entens, va agafar i els hi va dir amb els polítics de tot, escolteu, si això us agafeu i us suspeneu, us tirarà tota la crítica mundial de que aquí estem en plan etrusco, no? Què passa? Que van donar el vistiplau perquè es fessin aquests concerts, no? I recordo que a Madrid, possiblement perquè estaven més marcats pel problema polític i la gent que tenien allà, va ser més difícil, però aquí a Barcelona no. Aquí a Barcelona, digués que estem a prop de França i tot, vull dir, aquí va haver-hi molta més acceptació, la Monumental estava de gom a gom, havia tanta gent al carrer com a dintre. I això sí, hi ha una anècdota de la meva vida, que ho vaig veure amb els meus ulls, que jo no havia vist tanta policia a cavall, ni a les pel·lícules, m'entens, del Sèptimo de Cavalleria.
T'ha protegit per aquell concert, t'ha protegit.
Tantes cavalls. No sabia que Catalunya havia estat...
Ara ens deia en Leslie, clar, surten els Beatles i tothom volia ser una mica Beatle, eh? Jo crec que a Catalunya no tothom volia ser una mica Beatles. Jo crec que a Catalunya molta gent volia ser un Sirex. Un concert a la Monumental on els Sirex van fer de taloners dels Beatles. Leslie, no sé si us veu creuar? Us veu poder dir alguna cosa o no?
Jo només tinc una anècdota amb el Paul McCartney. Nosaltres no vam veure els Beatles. No. Ells estaven superamagats. Vull dir que estaven, vamos, superamagats. I nosaltres estàvem, m'entens, amb el nostre, diguéssim, camarí mig improvisat de la plaça de Bous. Però que em refereixo de que quan nosaltres acabem l'actuació, els artistes tots tenim trampes per intentar de buscar el bis, no? I aleshores la trampa era que nosaltres quan estem cantant el tren de la costa, i quan estem cantant el tren de la costa, al final jo agafo, m'acomiado, dic adéu i foto el camp. Però el conjunt encara està allí fotent cops de guitarra i encara continuant, no? Perquè la gent diu, no, tota la història. En aquest moment que jo me'n vaig enrere, perquè me'n vaig enrere a l'escenari, l'escenari eren quatre llerbes aquí que allà, l'orquestra que estaven per allà tots fumant, aquí, allò era un cachondeo, nen. No és com ara un escenari completament politinet, que tothom... No, els de l'orquestra estaven tots fumant, veient com actuaven els vídeos, com actuaven els cires, era un cachondeo allò. Allò era un passacalles de gent amunt i avall. Quan jo em giro a darrere, llavors el Paul McCartney venia acompanyat d'un gris, que segurament venia d'un lavabo, perquè amb els camarins no havien lavabos ni res, estaven tots a baix, i la casualitat de que en aquell moment jo, que estava, el meu smoking estava empapat, perquè nosaltres, que som un conjunt de rock and roll, que tocàvem amb xupes i tot, el dia dels Beatles nosaltres vam sortir amb smoking. Vam anar de trencadors. I resulta que jo estava amb la meva pajarita torta, el traje tot mullat de l'actuació que havia fotut, i en aquell moment el Paul McCartney que passa agafa i em diu «You tight, you tight!» Vull dir, «Estàs cansat, estàs cansat!» I jo, amb el meu anglès que vaig aprendre a Calella de la Costa, li vaig dir «Five minutes you also!» «Five minutes you also!» M'entens? I bueno, i dues somriures mentre que me recordo que el Guillermo em deia «Leslie, Leslie!» reclamava, i quan entro dic que s'ha parat amb el Paul McCartney, diu, vés-te'n a la merda. Vés-te'n a la merda. I vaig començar, vaig agafar el micròfon, vaig continuar fent una última estrofa del Tren de la Costa, i la veritat és que nosaltres vam tindre una actuació molt digna.
I tant.
Sobretot els mitjans de comunicació, m'entens, ho va reflectar, vull dir que van ser dignes taloners del millor conjunt del món.
I tant. Leslie, ja que tenim amb nosaltres, deixem preguntar-te precisament pel Sírex, com descriuries l'evolució de la banda del Sírex? Clar, des dels anys 60 fins ara, déu-n'hi-do, eh?
Pues déu-n'hi-do, però jo ara puc dir-te que estem en un moment millor que mai.
Sí, eh?
I t'ho explico per què. Perquè amb els anys ens hem après les cançons. N'hi ha una cosa que és molt important, i és de que jo he de pensar que el so que va haver-hi aquell de la Monumental, tant per tots,
sí.
I pels Beatles igual, el so era nefast, perquè el so era, vamos, un desastre. Sonava per les trompetes, diguéssim, de la Monumental, uh-huh. I allò era, ja dius, «Ses, toro, ses!», no? L'anunci en plan nasal i tal. Però la gent estava tan implicada i tan involucrada i amb tanta il·lusió de veure aquella actuació, que quan els Beatles van sortir precisament a la cançó que vau posar del Twist and Shout, la gent va passar d'escoltar els Beatles. No s'escoltaven els Beatles, s'escoltava la gent cantant. Era una passada, va ser una passada. Mira, ho estic recordant i estic esgarçat.
Clar, jo no fa gaires anys, de fet, en fa molt pocs, que vaig poder tenir la sort de veure el Sírex. Jo recordo que eren unes festes de Gràcia, i m'hi vaig fixar, i entre tot el públic hi havia gent de totes les edats, gent que havia seguit el Sírex de tota la vida, i gent molt jove, que no sé si els coneixien o no, però que ballaven com qui més en aquell concert, no? D'això suposo que us n'adoneu, no? Leslie, amb els concerts que feu ara, que és intergeneracional, no?
No, sí que ens adonem, sí que ens adonem. Jo ara, amb unes coses que tenim preparades, posaria de prohibir l'entrada a menors de 50 anys. Però la veritat és que sí, es ve a veure molta gent jove, però és que n'hi ha una cosa molt maca amb la història del Sírex. Que al Sírex tenim uns fillols que són rock and rolleros, m'entens? Que sempre han parlat molt bé de nosaltres com un dels primers conjunts que vam fer rock and roll, i sempre ens han admirat i han estat al nostre costat, com pot ser el Carlos Segarra de los Rebeldes, el Loquillo, m'entens? Una sèrie de gent que nosaltres ens hem tingut un carinyo i un respecte. Doncs tota aquesta gent, aviam, el Loquillo va gravar amb el Diego Destino, i un dia actuant amb ell al Bikini, quan em presenta i porto aquí el meu amic, no, el Leslie, no? Com deia Loquillo, el meu pare espiritual, no? I surto cantant bé, i la gent, pues, n'hi ha un carinyo i un respecte, perquè nosaltres, pues, formem part d'una història molt maca que ha sigut del rock and roll aquí a Espanya, no? Tot aquest carinyo i respecte es nota amb la gent jove que ens ve a veure a les actuacions, no?
Clar. Perquè conegui el Leslie, sabrà que ell i el Sírex no paren mai, mai. Sempre tenen coses entre mans. Ara ens ho deies, Leslie, que tenim cosetes entre mans. Deixa'm preguntar-te quins projectes teniu.
Bueno, projectes. Ara s'ha acabat, diguéssim, la temporada d'estiu, per dir-ho d'una manera, que són els concerts de les festes majors i tota la història, i ara ve el que verdaderament a mi m'agrada. És a dir, jo ara amb els anys he après una cosa, no he après una cosa, no, és a dir, que de totes les coses que em passa, una cosa que m'agrada, i és fer teatres.
Home.
Perquè amb els teatres la gent la té sentada i la gent està pendent de tu, i és com et diria, es valora molt més el que és una actuació. Una cosa, aviam, en una festa major la gent està per divertir-se, per aquí, per ballar, per anar a la copa, aquí que allà, amb el teatre, no. El teatre estàs pendent de l'artista. I això a mi m'agrada, perquè aquí, vamos, en poco total, fem tot. Vull dir que és el que veritablement, quan ve la temporada, ara vivem, passarem a fer teatres, doncs pues, escolta, m'ho passo bomba.
Tenim alguna data o no, Leslie?
Bueno, estem en un teatre el 18 de desembre a les Franqueses, el 28 de gener estem, m'entens, a l'Auditori de Vilanova i la Geltrú, però és que hi ha moltes coses, és a dir, una de les coses que tenim avui és que tenim que sentar-nos amb el representant per dir això sí, això no, perquè una de les coses que marquem és que no ens passi com quan teníem 20 anys, com deia Joan Manel, no? Que estaves un dia a Saragossa, l'endemà estaves a Cádiz i passat demà estaves a La Corunya.
Clar.
I tot això ja no, vull dir que tot això vull dir que quan anem a un puesto, pues a l'altre, pues que estigui més a proper, per d'una manera.
Clar.
Ja no tenim una edat perquè fa avions cada dia, hotels cada dia, que ja no volem. A més, jo el que vull és disfrutar de les ciutats aquelles que hi he estat mil vegades i no conec. És a dir, jo ara quan me'n vaig a Sevilla, me'n vaig 3 dies abans per poder actuar a Sevilla, entens? I després torno 2 dies després. Vull dir, em munto unes petites vacances.
Ben fet.
Recórrer la ciutat i passar-m'ho bé.
Ben fet.
Això abans només coneixia els hotels, els aeroports, les estacions de trens, els cotxes i res més. I em deia, quantes vegades has estat a Valladolid? 50. Què coneixes de Valladolid? La posa on actuava.
Va, per qui vulgui veure el Cirex properament, 18 de desembre a les Franqueses, 28 de gener a Vilanova i la Geltrú, i segur que tenen moltes més dates.
Moltes més coses que estan, m'entens, ja fetes, però que ni me'n recordo.
Segur.
Aquestes perquè són les que, com et diria, les que per coses de la vida, els amics que no paren, que estarem allí... És que avui en dia ja no fem el remontori. Nosaltres, jo he sigut un pilota molt gran amb la meva gent, diguéssim, la gent del Cirex, no?
Sí.
I aleshores vull dir que jo tinc un amic de Logroño que ens ve a veure tot arreu i sempre em diu el mateix, si no cantais el sol a la playa, no vengo. I jo sé que quan aquest amic meu sé que vindrà a veure'ns, tu has nombrat abans de Gràcia, me'n recordo que va ser de Gràcia, doncs van cantar el sol a la playa, per ell, per la seva dona. Perquè és que si no, no ve, i llavors podem fer el repertori. Hi ha cançons que no pots treure mai d'un repertori, ni nosaltres ni ningú artista.
Leslie, fem una cosa, quan tinguem més dates i més coses sobre tots aquests projectes, et vens un dia a l'estudi, et convidem aquí a la caravana i en parlem de tot plegat, d'acord?
I jo estaré encantat de poder estar amb tots vosaltres, com estic a Vilanova i la Geltrú, i m'anava malament perquè tenia una cosa... de televisió aquest matí.
Sí.
Vull dir, no he pogut estar amb vosaltres.
No, home, no, tranquil, ja vindràs un altre dia, de veritat. Una abraçada molt gran, Leslie.
Us vull veure la cara i us
vull passar. Doncs abraçada de tornada, que vagi molt bé.
Una abraçada ben forta i a tota la gent i els amics que ens estan escoltant, felicitats. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving.
I nosaltres que volem seguir parlant dels Beatles, ens ho explicava la Nina que un dia com avui, de 53 anys enrere, és a dir, del 1969, es publicava el conegut com el seu darrer disc, aquest Abbey Road, molts el coneixeran per la seva portada, pel quartet de Liverpool creuant aquell pas de zebra. Per seguir-ne parlant dels Beatles, ens acompanya ja als estudis de Ràdio Estel i en aquesta caravana Roger Cortal, soci de la Garrafa de los Beatles, té experiència musical i teatral i és enginyer industrial, membre de la banda de tribut i fa de Ringo Starr. Roger, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I també tenim en Javier Godoy, que és músic i membre de la banda de tribut de la Garrafa. Fa de Lennon. Javier.
Sí. Tengo un tributo a John Lennon.
Tinc a Ringo Starr i a John Lennon a l'estudi de Radio Estel.
Sí, no, le pido a la amable teleaudiencia, radio audiencia, que a pesar de mi marcado acento austríaco, soy argentino.
Sí. Va, deixeu-me preguntar-vos a vosaltres primer de tot, com feia amb el Leslie, per què els Beatles són el que són? És a dir, què els ha fet tan importants a la història de la música?
Jo, la meva opinió és que jo penso que van com donar una esperança a tota la joventut, a tota la gent que poder anava perduda, no?, de tot plegat, i van veure que hi havia una xispa d'esperança, i van ser com un model a seguir, més enllà de la música en si, és el que van provocar.
Javier.
Sí, jo crec que Messi... No, mentira. No, jo també, además, penso com Roger, també en parte... como una cuestión de una revolución cultural, de una revolución artística, musical, y a nivel técnico, también los Beatles inventaron prácticamente todo lo que es la música rock, pop, moderna. Creo que antes de los Beatles no había nada ni parecido, ni nada. Entonces, a veces lo miro en retrospectiva y me pongo a pensar, eran como que bajaron cuatro extraterrestres haciendo algo que nunca se había escuchado. Y claro, ¿cómo no revolucionar el mundo con esa música, digamos?
Clar, avui comentem aquest darrer disc que es va publicar un dia com avui de l'any 69. Com va marcar Abbey Road als Beatles o a la música?
Abbey Road es un caso extraño porque fue el último esfuerzo de los Beatles en hacer algo juntos. Ellos ya habían entrado en el proyecto de Get Back, como, bueno, recién antes cuando comenzamos lo explicaban, que... terminó derivándose en lo que conocemos hoy en día, bueno, conocíamos hasta el lanzamiento del documental Get Back como Let It Be, y como vieron que ese proyecto no llegaba a ningún lado, cada uno fue por sí mismo a hacer cosas, y fue Paul McCartney el que dijo, bueno, le dijo a George Martin, a su productor, para volver a hacer algo juntos, y de alguna manera ellos sin quererlo, hicieron su despedida del mundo discográfico con Abbey Road. Fue el último suspiro y el último esfuerzo de ellos como banda juntos, y creo que desde el arte de tapa, que es tan simple pero tan icónico, hasta todas las canciones que están ahí tienen un sentido como de despedida y de la última revolución musical de los Beatles.
Els heu de veure les cares cada vegada que posem algun tema dels Beatles en aquesta ràdio. Dèiem que ells venen de la Garrafa de los Beatles. Això és un pub que està situat al carrer Joan Güell, número 150 de Barcelona.
Sí, senyor.
Ben bé, què és la Garrafa de los Beatles?
La Garrafa dels Beatles és un pub que... és des de 1976 existeix, o sigui, ja porta anyets. Jo tenia 3 anyets aleshores. I els dos propietaris eren fans de Beatles i tocaven Beatles cada nit. Però de dilluns a diumenge, cada nit ells dos a dueto. Fins, just una mica abans de la pandèmia, que es van jubilar. Van dir, oi, ja està bien de Beatles, i nos jubilamos ja. I es va fer un traspàs que van agafar pues, dos, el Nando i el Fernando Hinaldo, que són latinos, i van entrar aquí que amb altres projectes que tenen i els feia il·lusió, i van agafar això. Jo la Garrafa ja els coneixia, els dueños d'abans, de mil vegades, d'haver tocat i tot, però llavors el conèixer el Fernando Hinaldo poc a poc, i vaig dir, oye, pues mira, quizás que empecemos aquí otra vez a hacer algo de Beatles, no? I va ser quan jo vaig entrar més a pues, associar-me més ja per portar tota la programació més de Beatles. Llavors vaig conèixer pues el Javier, bueno, perquè realment vam entrar quatre Minimals, que era el grupet que jo tenia amb el meu cosí i tot, i vam entrar a la Garrafa a tocar, però a tocar, diguéssim, soul, funk i tal. I vam dir, escolta, per què no fem Beatles? Vam començar a fer Beatles, i el projecte el vam començar així, però com que tenien que tocar divendres, dissabte, diumenge, molt, perquè havia estat funcionant molt bé, vaig conèixer el Javier, i es van incorporant al grup i a poc a poc, al final ara ja som 8 membres que ens anem tornant per estar allà.
Feu cada dia actuació també?
Sí, sí, no, cada divendres, cada dissabte i diumenges als matins ara fem el vermut con los Beatles.
Oh, m'agrada, m'agrada això.
I a l'espectacle el maco que ens agrada és que més que no només són cançons una rere l'altra, sinó que anem explicant una mica la vida dels Beatles en format teatral.
De fet, és que per qui no conegui la Rafa dels Beatles, és un petit museu dels
Beatles,
senyor. Allò, eh?
Els propietaris des de l'inici sempre anaven portant fotos de tot, llavors tu entres allà i entres, té com un toque de pub irlandès, però diguéssim amb totes les fotografies que poden existir dels Beatles.
Una de les coses que més m'ha sobtat que hi ha en aquest museu de la Garrafa de los Beatles és que teniu el document de matrimoni entre John Lennon i Yoko Ono?
Sí, sí, a veure...
Que està penjat allà a la paret?
Està penjat allà a la paret, sí. Vull dir, hi ha moltíssims documents i tot que encara no tinc... No me'ls conec tots, però és curiós que tenim coses d'aquestes bastant... Bueno, bastant curioses, no?
Sí,
bastant curioses.
Javier, como argentino, seguro que te va la maraña. La culpa de todo fue de Yoko Ono.
es como en toda relación, ¿no? Siempre hay... cosas que se van acumulando y los Beatles estaban juntos, John y Paul, por lo menos desde el 57. Entonces, son muchos años. Siempre se necesitaba, o se necesita a veces en alguna historia, un chivo expiatorio. Y creo que la pobre Yoko se llevó todas las de perder. Si lo miramos, como yo siempre digo en retrospectiva, era oriental en los 60, finales de los 60 en Inglaterra. Mujer entre un grupo de hombres y con mucho carácter. Y me parece que eso no caía muy bien. Entonces, para no culpar a los Beatles entre ellos, que en realidad fueron más los culpables de las peleas entre ellos, claro que seguramente habrá sido un factor, pero para mí no fue determinante.
No. Va, si ens dona temps, en parlarem una mica de tot plegat, de per què els Beatles es van separar després d'aquest Abbey Road. Abans, però... Anem a fer una mica Garrafa dels Beatles a l'estudi de Radio Estel, perquè en Javier ha portat una guitarra.
Ah, sí.
Jo no sé què volen fer,
però
tot vostre.
Vamos a hacer un poquito de lo que pueden llegar a ver en el espectáculo de Noche de Beatles, que tiene un hilo musical y una narración a cargo del señor Roger Cortal.
I música. Per exemple, començaríem així el show, no? Comencem dient, buenas noches. Empezaremos diciendo que los Beatles cambiaron el mundo. Con lo cual, esto, más que un tributo, esto es un homenaje a los Beatles. Y aquí la gent aplaudeix.
Bravo!
Jo no puc aplaudir. I aquí jo segueixo pues, dient, no solo transformaron la música popular, vaig parlant, i llavors comencem.
Y como interpreto a John Lennon, voy a cantar una de Paul McCartney.
Venga.
¿Sí?
Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. I miss you, remember I'll always be true. And then while I'm away, I write home every day, and I send all my loving to you. I pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Oh, my loving, oh, my loving, I will send to you. Esa es la canción con la que empezamos el espectáculo.
Me encanta.
Y después empezamos con lo de Buenas Noches.
Me encanta. Si voleu veure més, la Garrafa dels Beatles, situada al carrer Joan Güell de Barcelona, número 150. Entràvem una mica, ens queden molt pocs minuts, però entràvem una mica en el per què es va desfer el grup dels Beatles. Més que el per què, jo sí que us vull preguntar, i començava preguntant-vos què van significar els Beatles, deixeu-me que us pregunti què va significar la ruptura dels Beatles.
Per nosaltres.
Per vosaltres, música en general.
Sí.
John Lennon lo decía, the dream is over. Ese es el final de un sueño, ¿no? y se materializó más la frase cuando asesinaron a John Lennon. A partir de ahí ya no hubo más especulaciones sobre el regreso de los Beatles. Creo que los Beatles duraron y lo que tenían que durar toda la década del 60, ¿no? Ellos escribieron e interpretaron, ¿no?, la banda sonora, digamos, de toda una generación.
De toda una generación, evidentment. Sí, que es van convertir en... Jo crec que és això, una esperança, no?, que van donar a tothom, i molta gent segur que va plorar. Això està clar.
Es diu una mica que... Jo ho vull entendre així, eh? Es diu una mica que, parlant d'una altra estrella com Elvis Presley, per exemple, es diu que Elvis Presley segueix viu. Jo vull entendre que la música d'Elvis Presley segueix viva, no? Amb els Beatles passa una mica el mateix? Els Beatles no moren mai?
No, perquè és que han sigut els Beatles realment la inspiració de molts músics.
Sí.
Inclús músics que es van fer, que ja que no eren coneguts, però es van fer coneguts gràcies a ells també, sí. Perquè ells van provocar un boom. Sí. Con los Beatles, la gente empezó a comprar discos de Beatles, sí. Y luego dice, bueno, y demás músicos.
Lo que tenían los Beatles, por ejemplo, a diferencia de Elvis y los Beatles crearon todo. El mercado, mucho del mercado que hoy se conoce como que hay merchandising de artistas y todo, lo inventaron Elvis y luego los Beatles. Uh-huh. Lo que tenían los Beatles era que no cualquiera podía ser como Elvis, pero sí cualquiera en esa época podía ser como un Beatle, aprender a tocar un instrumento, escribir sus propias canciones. Fueron los primeros artistas, sí, que grabaron e interpretaron sus propias canciones. Hasta, sí, ese momento la mayoría de la compañía discográfica tenía 3-4 compositores. Claro. Cuando ellos grabaron el primer disco, el productor les dijo, miren, pueden grabar esta canción. Y ellos dijeron, ok, la vamos a grabar, pero la que vamos a publicar va a ser la nuestra. Y cuando terminaron de grabar la suya, el productor les dijo, muchachos, habéis grabado su primer número uno. Creo que era eso.
Jo tinc clara la resposta meva, sí? I entenc que tinc clara la resposta vostra. Però ho dieu una mica quan la gent es pregunta allò de Beatles o Rollings?
Ah, Beatles.
Para mí los dos, porque eran muy amigos.
Sí, eran muy, sí, amigos.
El primer número uno de los Rolling Stones fue una canción de los Beatles, que los Beatles la tenían sin terminar y los Rollings no sabían cómo encajar un tema en las listas, ¿no? Uh-huh. Y estaban probando sonido en un teatro y llegan los Beatles. En esa época los Beatles, las otras bandas, les decían el monstruo de cuatro cabezas,
sí,
porque eran una unidad. Y Mick Jagger les pregunta a Lennon y a McCartney, no sabemos cómo despegar, y ellos tenían una canción que les sobraba y la terminaron en el teatro y se la dieron a los Rolling Stones. Fue la entrada de los Rolling Stones a los Billboards. Esa canción la grabó Ringo Starr también.
M'agrada molt això, ni Beatles ni Rolling, sinó que els dos. Ens queda un minutet. Mireu, deixeu-me ser sincer. Avui és festiu a Barcelona. Clar, ahir molts membres de l'equip vam sortir, era la Mercè, no?
Sí.
I quan hem tornat per aquí a veure'ns les cares aquest matí hem dit, què tal, com estàs? I jo he dit, una miqueta de ressaca. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. Roger Cordal, soci de la Garrafa dels Beatles. Un dia m'explicaràs com un enginyer industrial, no ens queda temps, però com un enginyer industrial decideix anar cap a la Garrafa dels Beatles i formar un grup dels Beatles. Però això ja m'ho explicaràs.
Molt bé, molt bé.
Roger, gràcies. Javier Godoy, músic i membre de la banda. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.